Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Salutacions cordials, un diumenge més, seguidors de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Avui, quart diumenge de Pasqua, litúrgicament parlant, diumenge del Bon Pastor, escoltarem les lectures de la missa i les comentarem amb mossèn Ignasi Navarri i en Xavier Francino. Tot seguit els hi presentem. Mossèn Ignasi Navarri és vicari general del Bisbat d'Urgell i rector de la parròquia de Sant Tot, catedral de la Seu d'Urgell. Mossèn Ignasi, gràcies per ser de nou aquí.
Un plaer, moltes gràcies.
Un plaer també per nosaltres, perquè comentar la paraula de Déu també és una tasca molt important, per això contem amb vostè.
Gràcies, sí.
També contem amb Xavier Francino, que és notari a la Seu d'Urgell. Gràcies també per ser aquí.
A vosaltres per convidar-me.
Avui a l'Església celebrem també la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions i la Jornada i Col·lecta de Vocacions Nadiues. L'Àlex Alsina té cura de la producció i de la part tècnica. Cristina Orduña fa la locució de les lectures. Presenta i dirigeix el programa Maria Marín, qui els parla. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol quart.
En aquells dies, Pere, inspirat per l'Esperit Sant, digué: «Magistrats i notables del poble, si avui ens demaneu compte d'allò que hem fet en bé d'un invàlid i voleu saber qui l'ha posat bo, sapigueu vosaltres i tot el poble d'Israel que aquest home el teniu davant vostre pel poder del nom de Jesucrist, el Natzaré. Vosaltres el vau clavar a la creu, però Déu el va ressuscitar d'entre els morts. Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat i ara corona l'edifici. La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos».
Escena de Pere adreçant un discurs a les autoritats del poble que li demanaven per què gosava parlar d'aquesta manera d'una persona de la qual estava prohibit parlar, Jesús de Natzaret. Què hi diuen, tertulians? Què us suggereix aquesta lectura?
Bueno, li demanaven explicacions de per què parlava i amb quin permís havia sanat un malalt. O sigui que l'obra per si sola no els hi era evident, sinó que allò escapava a l'autoritat de l'establishment. I això per ells era intolerable perquè se'ls acabava el xollo.
Mossèn Ignasi.
Aquí, sobretot, aquest Pere tan valent, no ara, després de la resurrecció del Senyor, perquè el recordem abans de la resurrecció negant a Jesús. I ara, amb aquesta valentia, ell pot parlar davant de les autoritats. És ben bé allò que diu l'Evangeli, que Sant Lluc ho diu. Quan haureu de parlar i haureu de donar testimoni de mi, diu, l'Esperit Sant posarà en vosaltres les paraules, no us preocupeu del què, perquè la lectura ho diu, Pere ple de l'Esperit Sant. És que aquí es compleix això. No us preocupeu del què haureu de dir. L'Esperit Sant posarà les seves paraules als vostres llavis perquè pugueu donar testimoni de la veritat. I aquí apareix aquest testimoni de Pere, valent davant de totes aquelles autoritats del poble d'Israel. I els hi diu molt clar, aquesta pedra que vosaltres rebutjàveu, perquè els mestres de la llei els agradava sentir-se constructors del poble amb la llei. I ell agafa ells i diu, la pedra que rebutjàveu vosaltres constructors, aquesta és la pedra angular, la concisa, la que corona l'edifici. Per tant, a mi m'admira aquest testimoni valent de l'apòstol Pere, i d'aquest gran canvi que els apòstols experimenten a partir de la resurrecció del Senyor.
Bueno, és que a partir d'aleshores han trobat sentit ja a tot el que havien vist, a tot el que havien fet. Fins aleshores, fins que Jesucrist ressuscita, és història d'un fracàs.
O sigui,
perquè ells probablement esperaven una altra cosa. Aleshores, a partir de la resurrecció, ells s'adonen que això no va d'una victòria política d'Israel ni res semblant. Això és un tema de salvació i posen les coses a puesto. I a partir d'allí s'abandonen a l'esperit i deixen que l'esperit actuï a través d'ells. És l'esperit el qui està parlant, el qui està actuant, i ells en són instruments i s'abandonen, diguem, tenen com a nord, tenen com a guia l'esperit i les ensenyances de Jesucrist. Clar, aleshores, dius, valents, és clar que sí.
Sí, perquè, total, que, vull dir, reconèixer el bé d'aquell que estava impedit, vull dir, això també aquelles autoritats tampoc haurien d'anar a buscar, més aviat haurien d'elogiar això, no? Però, esclar, el tema és un altre, aquí. Esclar.
Les lectures d'avui van molt sobre la qualitat dels dirigents.
Dels dirigents
que tenim. Aleshores, que els dirigents aquests no buscaven el bé del poble, buscaven el seu estatus, buscaven la defensa del seu estatus, que allà ningú no se salvava si ells no ho deien, ningú no era sa si ells no ho deien, quan un leprós es curava ells ho tenien que determinar, i tot passava per la seva autoritat. I ara de cop apareixen uns que no són res, uns xitxarelos, que de cop curen un malalt notori que tot el poble coneixia. I aleshores això els espanta amb ells, perquè, és clar, algú s'està saltant la seva autoritat.
I després també que molta gent els seguia, molta gent els escoltava. Això vol dir, compte que aquests ens prendran el lloc, potser.
És clar que sí.
Sí, això que diu el Javi és veritat, sí, esclar. Curen amb aquell insignificant i Pere, que encara diu, aquest és el Salvador i la salvació no pot venir. Per tant, el seu estatus... Clar, quedé en quarantena, quedé com qüestionat seriosament. Sí.
I després l'altra idea única del passatge és la pedra que vau rebutjar ara corona l'edifici. No ens hi trobem nosaltres, que rebutgem, que descartem per inútils, per ineficients, que descartem gent que són vàlids o que ho serien si se'ls donés l'oportunitat o si se'ls tinguessin l'ajuda que necessiten. Clar, aquí està parlant de Jesucrist, però és que nosaltres també ens hi trobem, això, moltes vegades, que rebutgem, descartem, deixem de banda gent que amb l'ajuda serien gent valuosa, serien gent perfectament vàlida, però que potser a vegades per prejudicis, per pressupòsits, doncs no tenim en compte, no?
Sí, o de vegades alguna mateixa situació, sí, les persones, o hi ha alguna situació familiar o alguna situació que es rebutja perquè és difícil, perquè no és fàcil, perquè no s'acaba de veure clar, però ben acceptada aquella situació es pot convertir en la pedra angular que pot coronar i fortificar l'edifici. Vull dir, una malaltia arribant en una família acceptada, no amb facilitat, però ben encaixada, es pot convertir en un element d'unió de tots, o bé es pot convertir realment en la destrucció total de l'edifici, o una situació, o persones que es descarten, que ben integrades podrien.
Clar, podrien. I aleshores aquí és on entra la salvació, no es troba en ningú més. És a dir, si veus el món a través dels ulls de Jesucrist, aquestes situacions les detectes, aquestes situacions les veus i pots fer reflexió sobre com estàs actuant tu en relació amb això.
Exactament. Anem a escoltar ja la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol tercer.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus i ho som. Per això el món no ens reconeix com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
Un breu passatge amb missatges plenament pasquals i optimistes. I destacaríem l'anunci de que som fills de Déu. I pensem sovint, o alguna vegada, millor dit, que realment som fills de Déu. Què els hi sembla?
Em sembla que sí, sí que hi pensem i ho diem, i per tant sí, però sí que n'hauríem de ser més conscients, perquè només des d'aquesta filiació podrem viure una espiritualitat sana. I la nostra relació amb Déu, des d'aquesta filiació, es podrà entendre. Si no es viu una vida cristiana des d'aquesta filiació de sentir-nos fills, doncs llavors les imatges de Déu queden distorsionades. Ja no és pare, ja és una altra cosa, i tot és. I també, si no s'entén que nosaltres som fills, també queda compromesa llavors la relació amb els altres, perquè ja no som germans. Per tant, aquest ja som, però encara no, que també és la vida és així. Ja, però encara no. Tot el regne de Déu ja és aquí, però encara no en plenitud. Però acabo. Amb aquesta filiació divina jo crec que és la clau de tot, perquè entendrem la relació amb Déu Pare i podrem entendre bé la relació amb els altres com a germans nostres, si ens sentim fills, si no.
Clar, és que tot, diguem, el ser i el sentir-se s'han de traduir en la nostra actitud, en la nostra activitat diària. Ser fill, però apartar-se de la família, bueno, pues això és com no ser-ne. O sigui, ho diu l'Evangeli en un altre passatge. Si dius que ets, si dius que coneixes Jesucrist, però no segueixes els seus manaments, menteixes. És a dir, conèixer Jesucrist, ser cristià, ser fill de Déu, però després actuar pel teu compte i actuar en contra dels manaments, això és una falsedat. No actues com a fill de Déu. Aleshores, això et posa en una, diguem, constant elecció. Som del món o som de Crist? I si ets de Crist, això sovint va contra els criteris del món i el món no et reconeixerà, és a dir, tindràs conflicte. Però com passava en el passatge que hem llegit abans en la lectura primera, l'esperit ja t'ajudarà, però efectivament entraràs en conflicte, perquè són objectius, criteris diferents els que té el món dels que té Crist.
Sí, sí, i també està aquesta gran confiança, perquè diu, tots som fills en el fill, tots. Per tant, sigui quina sigui la nostra condició, sigui quina sigui la nostra procedència, sigui quina sigui el nostre grau de la mateixa santedat, sigui quina sigui la nostra situació del mateix pecat, tots som fills. I, per tant, en una família, un fill sempre és un fill. I, per tant, només a la família és quan una persona es pot sentir estimat per allò que és, no tant per allò que té. I per tant, nosaltres, si som fills en el fill, aquest ha de ser un gran, o no un, sinó l'únic motiu de la gran confiança en Déu.
Sí, però a Dios rogando con el mazo dando.
Ah, també.
És a dir, és cert que has de tenir confiança en la misericòrdia de Déu, però la confiança en la misericòrdia de Déu quan tu has reconegut les teves faltes. És a dir, l'actuació persistent, voluntària, reiterada, en contra dels manaments, diguem, dels ensenyaments de Crist, això t'aparta de la condició de fill.
Això mateix.
Igual que existeix doncs, en el dret civil, tu pots ser fill, però si hi ha una absència absoluta, manifesta i continuada de relació familiar per culpa teva, doncs, pots ser desheretat. Deixes de ser fill, diguem-ho així. Pues, amb la vida cristiana passa el mateix. A partir d'aquí, sí que és veritat que si tu t'apartes, però reflexiones, te n'arrepenteixes i t'hi tornes a tensar, Jesucrist sempre té les mans obertes perquè en definitiva, és pare. Aleshores, pots comptar sempre amb la misericòrdia. Pues, clar, tu l'has d'anar a buscar.
Vostè vol dir que l'acceptació de que som fills de Déu també ens ha de portar a una actuació allà on som, d'aquest vincle que hem assumit, que desitgem, que valorem i que posem en pràctica el que comporta.
Sí, el títol teòric, és a dir, això és com un que és del Barça, però ni li agrada el futbol, ni va al camp, ni sent les victòries de l'equip.
Clar, no, si tu ets,
sí, aleshores dius quina classe de soci del Barça ets tu. Pues aquí passa el mateix. Un cristià que l'han batejat en el seu dia, que inclús per motius socials o de prestigi o del que sigui pot dir pues, jo sóc catòlic, i inclús que va a missa, però que després és indiferent davant del germà que pateix, és indiferent davant de les necessitats del pròxim en la seva vida familiar, en la seva vida laboral, social, etc. No es comporta com un cristià, pues què vols que t'hi diga? És un cristià de passo que t'empoli.
Llavors, Déu Pare ens torna a fer sentir fills. Jo aquí, quan he sentit fill aquí que he llegit les lectures, jo ja em transporto a la paràbola del fill pròdig, aquells dos. L'un marxa, si no hagués tornat, doncs sí, és veritat, ha marxat de casa, doncs d'alguna mica perd la condició de fill. Però quan decideix tornar, el pare l'acull. I llavors l'altre també, ves a casa també, però tampoc no d'allò, també torna. Tenint Déu com a pare, costarà molt descarriar-se com a fills. Ara, sí. Com a fills sí que hem de fer el possible de no marxar de casa, perquè si no passa el que diem, clar, llavors anem perdent l'heretat, clar, normal també. Sí.
Molt bé, doncs, si els sembla bé, passaríem ja a escoltar l'Evangeli, però ara seria també per a nosaltres el programa el moment de recordar als oients doncs, que estem fent aquesta tertúlia comentant les lectures del diumenge quart de Pasqua amb mossèn Ignasi Navarri, que és vicari general del bisbat d'Urgell i rector de la parròquia de Sant Tot, catedral de la Seu d'Urgell, i amb Xavier Francino, que és notari a la Seu d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli segons Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús parla així. Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles, perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal i tant se li dona de les ovelles. Llavors el llop les destrossa o les dispersa. Jo sóc el bon pastor. Tal com el pare em coneix i jo conec el pare, jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi i dono la vida per elles. Encara tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat. També les he de conduir jo i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol pastor. El pare m'estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del Pare.
Jesús se'ns presenta ell mateix com el bon pastor i ens descriu les qualitats del bon pastor que en ell es compleixen plenament, com no podia ser d'una altra manera. Què els suggereix aquesta lectura, tertulians?
Jo he començat, en relació a la primera lectura, de llegir aquí a totes tres lectures d'avui i veig una referència a quins dirigents tenim, quins dirigents acceptem, a quins dirigents aquí seguim, en definitiva. I aquí això ens fa, en situacions, diguem, polítiques com l'actual, a mi no tinc més remei que remetre'm a dir els dirigents que tenim actuen com el bon pastor, és a dir, miren per l'interès del ramat. I nosaltres som selectius a l'hora d'escollir els dirigents, els líders. Els hi exigim que mirin per nosaltres, o quin és el nostre líder, el nostre objectiu? Com contrastem si un dirigent polític, social, econòmic fa bé la seva feina? El contrastem amb Jesucrist? Ens plantegem, per exemple, quina televisió veuria Jesucrist si visqués avui en dia?
Sí.
Nosaltres, a l'hora de mirar, d'escollir un canal o d'escollir un programa, ho pensem, Jesucrist això ho veuria? A l'hora de votar un partit, a l'hora de fer un o llegir un tuit, de seguir un influencer, això que ara està tan de moda, són el bon pastor? Compleixen amb les expectatives i amb el criteri? Com ens explica aquí l'Evangeli que ha de ser un bon pastor? No ho sé, o sigui, potser ens ho hauríem de plantejar.
Jo també me l'havia fet aquesta reflexió que fa el Xavier, que aquesta imatge de Jesús, del bon, el bon pastor, i la missió del bon pastor és la que hauria de ser el model avui de tota persona que està cridada a anar una mica al davant. I també feia una mica de comparació amb els líders d'avui, que sobretot hi ha tanta demagògia i coneixen bé les seves ovelles, busquen el seu bé. Perquè la imatge aquesta del bon pastor, pues sí, és el papa, és el bisbe, són els catequistes, són els que tenen una missió d'educació, són tots els que en el món civil han estat escollits perquè busquin el bé comú del poble. I, per tant, el bé comú dels altres només el trobaràs si realment ets capaç de conèixer-los a cadascú en les seves necessitats i si ets capaç d'arribar a donar la vida. I què vol dir la vida? Vol dir buscar el màxim de servei per al seu bé. A l'Església aquesta imatge del bon pastor, i és molt, tenim Monsenyor Romero, aquell que van assassinar, ell tenia una frase que deia, com ho deia això? Diu, com a pastor de la comunitat, diu, estic obligat a donar la vida pels qui estimo. Conèixer és estimar. Si tu a la gent o als altres els coneixes, els acabes servint, els acabes estimant, els acabes ajudant. A l'Església aquesta imatge del bon pastor que coneix les ovelles i dona la vida, tenim tota una església de missioners, de màrtirs que han donat la vida. És una imatge molt bonica aquesta del bon pastor, jo em sembla que ens hi podrem sentir tots cridats a ser bons pastors, però només serem uns bons pastors, i acabo, si som també un bon ramat d'aquest únic pastor. Nosaltres, si no ens deixem portar per Jesús, el bon pastor, després no podrem ser bon pastors dels altres, tampoc. Perquè no els pastorejarem bé.
Xavier?
Sí, bueno, cal cadascú aplicar-s'ho això en la seva vida diària, perquè tots, poc o molt, acabes siguent dirigent d'alguna cosa i acabes siguent ramat en algun altre moment. I en l'àmbit que sigui que tu ets dirigent, el teu criteri orientador, la teva brújula ha de ser aquesta: el bon pastor que dona la vida per les ovelles, coneix les ovelles, i a partir d'aleshores allò és el teu criteri principal d'actuació, no el teu interès particular, ni quan un comença a dir el fi justifica els medis. Això sé que és dubtós, és reprovable, però aconsegueixo un fi superior. a partir d'aleshores allò per mi comença a ser molt sospitós. Aleshores, el criteri és molt senzill, és a dir, el teu, com a dirigent, com a líder, el teu criteri principal ha de ser aquest, dels que tu tens al darrere. I alhora, quan tu ets el que vas al darrere, tu també has d'escollir a qui segueixes. Abans dèiem, diu, la salvació no es troba en ningú més. Per tant, a partir d'allí, aquell que tu segueixes, el que tu tens al davant, has de contrastar que la seva actuació, que el seu destí, sigui el que tu vols arribar, que sigui el camí de Jesucrist. I d'altra manera, doncs, te n'has d'apartar i n'has de buscar un altre. És així de senzill.
Però per això s'ha de tenir una bona consciència, una bona vida espiritual, com a mínim, també.
I convicció, sí.
Perquè si fermesa, no, cal discernir.
Bueno, és clar, però és que és el que dèiem abans. Aviam, un cristià que no dedica una estona diària, setmanal, a veure si va pel bon camí, o sigui, quan tu vas amb el cotxe, amb el GPS, de tant en tant fas una ullada, aviam si estàs al camí. I aquí passa el mateix. Per això és la missa setmanal. Per això és el temps de reflexió que tu t'hauries de donar cada matí quan et lleves. Quin és el meu objectiu del dia? I per això hauries de tenir tu la teva estona de reflexió cada nit quan te'n vas a dormir, de dir, aviam, jo això com ho he fet avui? Com ha anat avui? Què és el que he de millorar demà? Què és el que he fet bé? Els teus agraïments, les teves peticions. És la reflexió diària, que és la que et permet després de tenir aquest criteri.
Sí. Molt bé. Doncs ja hem exhaurit el temps dedicat al programa d'avui en què hem comentat per als nostres oients les lectures de la missa d'aquest diumenge, quart de Pasqua. Moltíssimes gràcies, mossèn Ignasi Navarri.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies també, Xavier Francino.
A vosaltres.
I també gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la producció i la part tècnica, i, com no, a la Cristina Orduña, la locució de les lectures. També moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, perquè són fidels al programa. I també, com no, pels missatges de correu electrònic que ens fan arribar, amb comentaris, suggeriments o opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho i els animem a que continuïn fent-ho, si ho desitgen. La nostra adreça electrònica és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que els esperem la setmana vinent aquí a la Taula de l'Evangeli i a la sintonia de Radio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.